d'Esquadra garanteixen que es podrà jugar el clàssic Barça-Madrid de futbol dimecres de la setmana que ve i també garanteixen la seguretat al voltant d'aquest partit. Recordem que la plataforma Tsunami Democràtic ha convocat els seus seguidors a les 4 de la tarda, 4 hores abans del partit, a l'exterior del Camp Nou, amb l'objectiu prioritari de fer accions que visualitzin el missatge Spain, sit and talk. Espanya, seu i parla. Barcelona, Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Quin dispositiu han preparat els Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat de tots els assistents, per garantir que jugadors i àrbitres no tinguin problemes per arribar al camp i, en definitiva, perquè es pugui jugar el partit amb normalitat?
Més de 1.000 agents del cos dels Mossos, el principal garant i responsable de l'exterior de l'estadi, i més de 3.000 responsables de seguretat que vetllaran per la disputa del partit. Aquesta xifra caldrà sumar-li a més als efectius de la Guàrdia Urbana assignats pel Clàssic. La preocupació dels Mossos va enfocada a l'exterior del camp, a garantir que equips i àrbitres puguin arribar al Camp Nou, i per això des del matí s'assegurarà el perímetre amb un cordó de seguretat. En resum, la ferma garantia que el partit es podrà disputar amb normalitat. De fet, la posició dels Mossos no ha variat ni un mil·límetre respecte al 26 d'octubre, la data inicial prevista pel Clàssic.
Els Mossos d'Esquadra haguessin garantit absolutament la seguretat d'aquell partit de futbol, i com ho faran en el partit de futbol convocat pel 18 de desembre. Però una vegada més, la decisió no policial ni de seguretat, sinó que va ser de la Lliga Professional de Futbol, no la compartim. I, per tant, va ser una decisió per nosaltres equivocada.
Fa tot just una estona, comunicat de Tsunami Democràtic a través de les xarxes socials, en el que recorda que mai ha parlat de bloquejar o suspendre el partit. De fet, insisteix, vol convidar a que tothom pugui veure el Clàssic. Això sí, adverteix que està preparat per fer visible al camp i a les graderies, insisteixo, aquest Spain, si tan tol que aquest missatge que vol enviar al Tsunami Democràtic, i ha explicat que ja té més de 25 assistents confirmats a l'acte que han convocat, ho deies tu, a les 4 de la tarda. En aquest sentit, Eduard Sallent, l'inspector en cap dels Mossos, ha explicat també que no tenen prevista la invasió de camp per part de Tsunami Democràtic durant el partit, però que tampoc tenen la certesa que no s'acabi produint.
Les informacions que Tsunami ha traslladat és que no té intenció d'interrompre el partit. Per tant, entenem que no hauria de produir-se, doncs, cap acció que comportés això, precisament, no?
I segurament això és el que han volgut també explicar des de les seves xarxes socials els membres del Tsunami Democràtic, recordant que ells no volen evitar que jugui al partit. Sí que volen fer visible el seu missatge de Spain, sit and talk, a les graderies, a les rodalies i també al terreny de joc. Veurem si ho aconsegueixen o no. En tot cas, els Mossos d'Esquadra garanteixen que es podrà jugar el partit amb normalitat. Per cert, Salmu, que encara en temes extraesportius relacionats amb el Barça, ens hem de fer de ressò d'una nova demanda de Neymar contra el club blaugrana.
Embolica que fa fort. Aquesta vegada el davanter brasiler del Paris Saint-Germain està reclamant al club blaugrana uns 3 milions i mig d'euros per l'impagament de part del seu salari quan va deixar el Barça per anar cap a París l'estiu del 2017. És una nova demanda en les diverses que tenen intercreuades Barça i Neymar, Neymar i Barça.
Però si deixem tots els temes extraesportius i ens centrem en el futbol, el Barça té partit demà contra la Reial Societat. Noeta, Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
El conjunt basc ocupa ara mateix posicions de Champions i, a més, històricament el Barça ha tingut molts problemes quan ha jugat a Noeta.
Sí, no és ni un escenari ni un rival fàcil pel Barça, i menys aquesta temporada, que està fent molt bon paper a la Lliga. Demà, l'equip d'Ernesto Valverde visita Noeta, batejada ara amb el nom de Reale Arena, malgrat que sigui un camp on el Barça no guarda bons records, ha guanyat en les dues últimes temporades, i per tant el precedent més immediat no és precisament dolent. Després de les rotacions en el partit de Champions contra l'Inter, s'espera que Valverde recuperi el seu equip titular, amb Messi i companyia. Haurem d'estar molt atents a la convocatòria d'aquesta tarda, on, per cert, poden tornar Jordi Alba i Semedo, que ahir ja es van entrenar amb el grup. Segueixen lesionats Artur i Dembélé. Qui sí que ha parlat fa una estona és l'entrenador de la Reial, Imanol Alguacil. Entre altres coses, ha elogiat Leo Messi, ha dit que és el millor jugador que existeix i també ha assegurat que la seva principal preocupació és el joc del seu equip i no si el Barça té un bon dia o no.
No, es que el Barcelona casi siempre gana todos los partidos, da igual. Da igual si el rival va por ellos, si se repliegan y esperan atrás. Lo que sí tenemos claro nosotros es que, bueno, tenemos que hacer nuestro partido. No esperar el día malo de ellos, sino hacer el nuestro bueno. Si nosotros hacemos mañana nuestro día bueno, vamos a estar cerca de poder competir y de ganar el partido.
Recordem, demà, partit en horari de sobretaula, 4 de la tarda. Aquesta tarda sabrem la convocatòria d'Ernesto Valverde.
Tot això pel que fa referència al Barça. L'Espanyol de la Seva Banda ha fet aquest matí la tradicional trobada de Nadal amb els mitjans de comunicació a l'RCD Stadium. La delicada situació esportiva de l'equip ha estat la qüestió que ha acaparat tot l'interès. I més que no pas la derrota d'ahir contra el CSKA, el que preocupa és la transcendència del partit de diumenge contra el Betis. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Chen Yancheng ha pogut conversar amb els periodistes, com l'heu vist?
Doncs mira, el propietari xinès de l'Espanyol està tranquil i és optimista, conscient de la situació que viu l'equip, de la preocupació dels aficionats. Ha apel·lat a la unitat i al suport de tothom, començant pels mitjans.
En aquests moments difícils necessitem i comptem amb el vostre suport i el de tots els aficionats. Al llarg de la nostra història ja hem passat èpoques com aquesta i segur que ho superarem. Nosaltres hi dedicarem el màxim esforç, però necessitem el suport de tots i així el camí serà més fàcil.
Diumenge a les 4, l'Espanyol rebrà el Betis de Rubi a la Lliga en un partit que s'ha convertit en el més semblant a una final. Un partit que pot ser un punt d'inflexió, per bé o per mal, segons com es miri, on guanyar ja és molt més que una urgència. El primer capità Javi López sap que el partit el començaran guanyant si des de la graderia el suport és màxim. I com ha fet avui Chen, el capità també apel·la a la unió.
Sabemos todos lo que hay en juego, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta verse en la situación que estamos actualmente en Liga, es una realidad. Si queremos salir de esta situación, cuando más unidos y tenemos que estar. Eso es una realidad que es como una casa, ¿no? Es de grande, ¿no? Un perico nunca se rinde, sabemos lo que es ser perico aquí en Cataluña, ¿no? Y yo creo que si entre nosotros no estamos más juntos que nunca, pues lo pasaremos mal.
Doncs aquest transcendent partit entre l'Espanyol i el Betis, que serà diumenge. Però ahir l'Espanyol va tancar la fase de grups de la Lliga Europa i ho va fer amb un regust agredolç.
Sí, perquè fins ara la participació europea de l'Espanyol havia estat impecable, amb l'equip invicte, però ahir amb un 11 completament nou i amb jugadors en pocs minuts a l'esquena, doncs va caure davant del CSKA per 0-1 en un mal partit. Els de Machín, però, acaben primers de grup amb 11 punts i dilluns entraran al sorteig dels setzens de final. Per cert, d'entre els 14 possibles rivals n'hi ha de realment complicats, com la Roma, el Bayer Leverkusen, el Shakhtar Donetsk o l'Sporting de Portugal, o d'altres més assequibles, com el Cluj de Romania, la Puebla de Nicosia, el Copenhagen o el Rangers.
Doncs dilluns estarem pendents d'aquest sorteig de la Lliga Europa per part de l'Espanyol. Avui, però, ja es juga un partit de la jornada de primera divisió, l'Alavés Leganés. I també hi ha un partit de la jornada de segona, precisament el que enfrontarà el Numancia amb el Girona a partir de les 9. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip de Pep Lluís Martí vol continuar la ratxa positiva de resultats a Sòria.
Que de moment és de 7 jornades sense perdre i si allarga aquesta ratxa avui al camp del Numancia, com deies, pressionarà els seus rivals directes que jugaran sabent què ha fet el Girona. Però encara que els gironins guanyin avui a Los Pajaritos, no podran acabar la jornada en zona de descens directe perquè l'Almeria, que ara és segon, té 4 punts més a la classificació. El Girona ha guanyat 4 dels 6 partits amb Martí a la banqueta, però en els dos últims desplaçaments a Ponferrada i Saragossa ha acabat empatant. El rival d'avui fa 4 partits que no guanya i Martí diu que han de mirar d'aprofitar-ho.
Nosaltres hem de ser conscients de que els inicis de partit són molt importants i nosaltres hem d'intentar ser aquest equip que des del primer moment doni un pas endavant, que sigui capaç de manejar-se en contra, però ja sabeu que com pens i com vos he dit moltes vegades, haurà fases per tot dins aquests 95 minuts.
Borja García ja recuperat podria tornar a un equip titular en el qual tampoc es preveuen gaires més canvis. I continuarà el Calà, que ha marcat 4 dels seus 7 gols de segona divisió al camp del Numancia. L'últim cop que el Girona hi va jugar va guanyar 0-2 amb 2 gols del central. I 2 anys i mig abans, 2 gols més del Calà, en aquest cas jugant amb el Llagostera, tot i que van acabar perdent 3-2.
A Sòria, fred o no, Eduard?
Fa fred.
9 graus ara mateix i s'espera que hi hagi 7 a l'hora del partit. Per tant, és fred, però tampoc no és excessiu pel que acostuma a ser en aquelles terres. Encara en futbol, avui a Lleida s'ha anunciat que el pròxim partit de la selecció catalana serà el mes de març al Camp d'Esports. Ho ha dit el delegat de la Federació Catalana, Jordi Tarés.
Sí, està confirmat. La selecció catalana aquesta temporada jugarà aquí a Lleida. No sé si serà a primers de març, a final de març, però en principi el mes que nosaltres hem proposat és el mes de març, que hi ha el parón de Lliga.
Doncs hi ha l'aturada de la Lliga i el partit es jugarà en dates que té reservada la FIFA per les seleccions. De moment, però, encara no hi ha rival. Parlem ara de bàsquet. Nou partit de l'Eurolliga avui al Palau Blaugrana. Un partit entre dos equips que estan situats a la part alta de la classificació, el Barça i el Panathinaikos. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Avui torna a Barcelona Tyrese Rice, un jugador que va sortir del Palau per la porta del darrere, tot i que prometia molt quan va arribar, fitxat del Maccabi, i ara arriba com una de les grans figures del Panathinaikos.
Doncs sí, sortirà des de la banqueta perquè molts cops no és titular. Va jugar 2 anys al Barça i, com dius, va sortir per la porta del darrere. Per què? Perquè va acabar marginat jugant amb el B, perquè el Barça se'l volia treure de sobre, ell no volia volia marxar perquè esperava una bona oferta i es va passar un any pràcticament sense jugar, 7 mesos pràcticament sense jugar. I ara, en canvi, torna sent un dels líders d'aquest renascut Panathinaikos. O ell, Adam Hanga, que és qui sentirem ara, o Delaney, seran els encarregats de marcar a Tyrese Rice o a Nick Calates. S'aniran intercanviant. Segurament avui Tyrese Rice ho tindrà més difícil per fer el que va fer l'últim partit, 41 punts.
Tenemos que defender, yo creo que colectivamente bien, ¿no? Tienen jugadores como Calates, que tienen muchas licencias, ¿no? Tiene Fedez, que es un tirador, y tiene, bueno, bastantes jugadores que tiene, bueno, talento para meter puntos, pero yo no preocupo mucho de Panathinaikos, solo que yo siempre pienso en mi equipo y en Barça.
Doncs bé, aquest Panathinaikos ha guanyat 6 dels 7 últims partits. Són un dels equips més en forma de l'Euroliga, no són el que més, perquè l'Efes d'Istanbul, que és el líder, ahir va tornar a guanyar i, a més, ho va fer la pista del Fenerbahçe. Ha guanyat 9 dels 10 últims partits l'Efes. Però bé, el Panathinaikos està molt bé i si Hanga creu que aquest equip pot aspirar a la Final Four, Pesic no el desmenteix.
Tenia problemes en inicio de temporada, però ara, poco a poco, ellos han encontrado su ritmo, ganado 4 partidos consecutivos, 2 partidos en casa, 2 partidos fuera. Equipo alto calidad, excelente equilibrio.
Doncs així és com Pesic veu el seu rival, Barça Panathinaikos, avui a partir de les 9, transmissió de Catalunya Ràdio a través de la pàgina web i de l'aplicació mòbil de Catalunya Ràdio. I en handbol, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la final del Mundial que es disputa al Japó. Les jugadores del tècnic vallesà Carlos Viver ha derrotat Noruega a les semifinals per 22-28. Diumenge jugarà la seva primera final del Mundial contra Holanda. Si la guanyen, tindran bitllet directe pels Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Més coses. Des d'avui i fins diumenge es disputa al Palau de Gel del Barça un torneig preolímpic d'aquest esport d'hoquei gel. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
5 jugadors catalans formen part de la selecció espanyola que somia classificar-se pels Jocs Olímpics d'hivern de Pequín.
La selecció espanyola d'hoquei gel per accedir als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín 2022 hauria de superar 3 tornejos preolímpics. Ja se'n va estalviar un, que es va fer el mes passat, i el segon dels 4 previstos el disputa a partir d'avui al Palau de Gel del Futbol Club Barcelona, amb 4 equips i només una plaça de classificació en joc. En el seu primer partit a les 8 d'aquest vespre, la selecció espanyola s'enfronta a la de Xina Taipei. El capità de la selecció espanyola és el jugador del Puigcerdà, Oriol Brunat.
Avui juguem contra Xina Taipei. En principi és un rival bastant assequible. Ells estan en el marc de les divisions mundials per sota nostra, amb la qual si l'estadística no falla, hauríem de poder disputar un partit bastant còmode i obtindrà la victòria.
I amb les expectatives que també ens exposarà el mateix Oriol Brunat, en tots dos casos també a partir de les 8 del vespre, la selecció espanyola demà s'enfrontarà a la de Mèxic i finalment diumenge a la d'Holanda.
De cara als següents partits, Mèxic és una selecció que sempre ha estat més o menys entre el nostre nivell i una miqueta per sota, amb la qual tot preveu que es decidirà contra Holanda el diumenge, que sí que és una selecció bastant forta, una selecció bastant potent, que aquest any disputarà el mateix Mundial que nosaltres. Si res no falla i cadascú dels dos equips fa la seva feina, el diumenge serà el partit decisiu per poder passar la següent ronda.
Al marge d'Oriol Brunat, els altres jugadors catalans de la selecció espanyola són Marc Paul i Nacho Granell, també del Puigcerdà, i els germans Òscar Rubio i Oriol Rubio, del Barça.
I des d'avui fins diumenge, els millors nedadors catalans buscaran a Amsterdam la mínima olímpica també per accedir als Jocs de Tòquio. Per aquesta revàlida hi ha de passar fins i tot Mireia Belmonte, tot i el seu palmarès de 8 medalles olímpiques, Josep Anton.
Hi ha 6 catalans en aquesta competició: Mireia Belmonte, Marina García, Jessica Vall, Àfrica Zamorano, Albert Escrits i l'esmentada Paula Juste.
Les mínimes realment són difícils, però aunque facis les mínimes allí, realment no t'assegure anar a un Joc Olímpic, perquè hi ha una competició a l'abril i una altra al maig, que si alguna de més ràpid que tu i fa la mínima, la persona es queda fora.
I en waterpolo, el Barceloneta busca aquest vespre a les 7 a Split a Croàcia 3 punts que el mantinguin a la zona alta del seu grup a la Champions masculina.
El rival és el Jadran de Split, només ha guanyat un partit, però va ser contra el Dubrovnik, precisament l'únic equip que ha pogut guanyar el Barceloneta fins ara. Felipe Perrone, jugador del Barceloneta, diu que és molt important avui anar per davant al marcador.
Yo creo que nosotros somos favoritos para este partido, pero hay que entrar con la concentración y con la ilusión necesaria porque es un equipo, los de Split tienen esta característica, que son gente que cuando las cosas les va bien se motiva mucho y cuando va mal como que se hunden, así que intentar empezar bien el partido para que se hundan y sea un partido más tranquilo de los últimos.
I abans de la publicitat expliquem que el Liverpool en futbol ha fet oficial la renovació del seu entrenador Jürgen Klopp fins l'any 2024. I parlant del Liverpool, una llegenda del club red, Steven Gerrard, actual entrenador del Glasgow Rangers, ha renovat contracte amb l'equip escocès també fins al 2024. L'equip, el Glasgow Rangers, va segon a la Lliga Escocesa i s'ha classificat pels 16 de final de la Lliga Europa. Catalunya migdia.